La caravana, amb Joan Trias.
Hi ha vida després de la mort? Amb aquest dubte existencial comença l'última novel·la de Carme Riera, Una ombra blanca, que va sortir fa pocs dies i de la que avui ens en parlaran aquest programa. Una història sobre la culpa i la redempció d'una dona que es diu Barbara Simpson i que amaga un secret molt ben guardat. Una novel·la que conté múltiples històries i que fa un recorregut vital per la vida de la protagonista que ha viscut entre Mallorca i els Estats Units. Les veus del present i del passat que es van entrellaçant a cavall dels anys 60 del segle passat i els temps actuals per descobrir la vida d'aquesta soprano nord-americana després d'una experiència molt propera a la mort. Carme Riera, què tal? Molt bon dia, benvinguda a la caravana.
Moltes gràcies, bon dia.
Carme, com estàs? Nou llibre, Ombra Blanca, que va sortir fa pocs dies. Suposo que una mica atrafegada, entre mitjans de comunicació. Ara arriba Sant Jordi, ara en parlarem de tot plegat, eh? Però com estàs?
Estic molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres, però sí, una mica atrafegada. O sigui, ahir vaig arribar de Madrid molt tard, vam fer també la presentació de la novel·la en castellà, vaig estar a Mallorca, és a dir, atrafegada, sí.
Quina rebuda està tenint el llibre?
Jo crec que bona, jo estic contenta, és a dir, crec que s'està venent bé i també crec que les crítiques que han sortit són agradables.
Ara em feia una pinzellada, però quina història ens vols explicar amb Una ombra blanca, Carme?
Doncs una història d'una persona que és una soprano que està cantant precisament el que tu has posat abans, el Vici d'Arte, de Tosca, al Met, al Metropolitan Opera House de New York, i que té un infart i que la donen per clínicament morta. Aleshores, com passa altres vegades, des del punt de vista doncs, dels metges que ho expliquen i dels llibres que han sortit sobre això, aquesta senyora veu com està allà sobre el quiròfan i veu que està també en un lloc molt agradable, un lloc de pau i un lloc de llum, i no obstant vol tornar, i torna a la vida. I torna perquè ha de tancar una cosa que va quedar pendent. Aquest és l'origen del llibre.
Te l'imagines tu una mica així, aquest lloc de pau?
Aquest lloc de pau és un lloc que també en parla la religió cristiana, que diu que, fixa't, que quan algú es mor, el que se li desitja és que la llum perpètua l'il·lumini, i que estigui precisament en pau. És a dir, aquests dos trets són els mateixos que Barbara Simpson doncs té, o sigui, recorda, en el sentit de el que suposa per ella aquest lloc meravellós on ha arribat, no?
D'on surt, Carme, aquest interès per explicar aquesta experiència propera a la mort?
Doncs perquè tots suposo que ens preguntem què passa després, no? Si és creient ho tens molt clar, si no ho ets, doncs no ho tens tan clar. I aleshores, en aquest sentit, crec que és una pregunta que tothom es fa, i suposo que una nena o una nena de 15 anys no s'ho pregunten, però quan arribes a gran, com em passa a mi, t'ho preguntes sovint, no? Hi ha alguna cosa després? La religió sempre, totes les religions s'han plantejat aquesta qüestió.
Ara ens ho deies una mica, que la protagonista és una dona que vol passar comptes amb el seu passat. El passat és una cosa que sempre crida a la porta? O sempre truca a la porta?
Jo crec que sí. Som el que estem fent ara. Som el present, però el passat, sobretot quan, insisteixo, ja tens anys, ja ets gran, és molt més important, jo crec, que el futur. I, per tant, el passat et marca.
És un llibre que ens parla d'això, molt sobre l'experiència propera a la mort, molt sobre aquesta pau que ens parla la Carme, molt sobre els problemes del passat, sobre intentar posar-hi solucions, però és que també la novel·la denuncia temes de capdalt importància i, a més, d'actualitat, com el racisme, com els abusos, i ho fas obrint el debat de com de difícil és posar paraules, no?, a tots aquests termes. Per què ho fas així? Per què has decidit fer-ho?
Perquè jo crec que la literatura serveix sobretot per entretenir a la gent. Això és important. No penso que pugui canviar el món, ja m'agradaria. Mm. Però crec que també hi ha tot un seguit de temes sempre sobre els quals és important reflexionar. I que els lectors, i especialment les lectores, que són les que més llegeixen, doncs els interessa també que els hi puguis donar punts de reflexió, punts d'interès. I per això aquests dos temes, és a dir, ara amb la qüestió dels emigrants es veu sovint, és a dir, no els tenim com si fossin nostres, els mirem a vegades per sobre de l'esquena, és a dir, d'una manera, doncs, nosaltres som superiors, i no és cert, tots som iguals. I l'altra cosa és el tema dels abusos, especialment dels abusos infantils, que ara sí s'hi posa el focus, però que durant molt de temps no s'hi va posar.
Per cert, una novel·la on tampoc hi podia faltar la teva estimada Mallorca.
No, amb això tens tota la raó, és a dir, jo passo molt temps fora, sempre dic que jo visc a Mallorca però treballo fora, perquè quan realment visc és quan estic a l'illa, de vegades quan jo encara que fa molt de temps que he hagut de superar la por a volar, que no m'agrada volar, però quan l'avió està sobre Mallorca penso, bueno, si ara cau és igual, perquè ja
estic
a casa. Bueno, igual no és, però bueno, ja estic a casa.
Des d'ahir seguim parlant del llibre, deixa'm treure altres coses, perquè és que a més d'aquí poc farà 50 anys del teu primer llibre, Te deixa mort la mar com a penyora. En què es diferencia la Carme Riera del seu primer llibre d'aquest darrer, Un ombra blanca?
Ui.
T'ha canviat la manera d'escriure, la manera d'entendre el món i, per tant, de fer novel·les?
Sí, però en quant a l'escriptura, jo crec que puc dir que quan jo escrivia el Te deixa mort, m'emocionava amb el que escrivia. I ara el que intento és emocionar els lectors. És a dir, fer-ho d'una altra manera. Prendre distància. Evidentment, n'he pres en ser més que en aquell moment. Però potser el Te deixa mort, que va tenir doncs tan bona acollida pel públic, i jo estic tan agraïda al públic d'aleshores perquè va ser el que em va permetre continuar, doncs la relació era diferent. És a dir, no hi havia en aquell moment doncs internet, no hi havia doncs els mòbils, no hi havia els entreteniments que hi ha ara, i jo vaig tenir l'enorme sort de connectar amb un públic jove, era el públic de la meva edat en aquell moment, i els estic enormement agraïda. I aquests 50 anys, doncs sí, clar, que farà l'any que ve, doncs m'han fet en certa mida doncs saber-ne més d'escriure, però potser l'espontaneïtat de les hores de la joventut doncs també me l'han treta.
Vull creure que quan dius amb el primer llibre em vaig emocionar jo, ara el que vull és emocionar el lector, però em neu a creure que escrivint aquest llibre no t'hagis emocionat, Carme.
No, sí que t'emociona. És a dir, sí que a vegades t'emociones perquè...
Sí, eh?
Clar, però vull dir en el sentit de que l'important és fer-ho bé. L'important és arribar al públic, que s'emocioni el públic, no? I en el primer, doncs, com que això no ho tenia en compte, doncs jo crec que era molt més sentit i molt més emotiu, perquè jo explicava, doncs, vivències properes.
El 2012, a més, també va ser escollida com a membre de número de la Reial Acadèmia Espanyola. Com estàs vivint tot plegat, això?
Bueno, més feina. Ara sóc a més la vicedirectora de la RAE, això vol dir doncs més compromís, més interès pel treball que fem allà, que és molt important, perquè treballem en paraules, cosa que és una meravella. Per mi és una meravella, un escriptor, una escriptora, treballar en paraules, és a dir, treure el suc a les paraules, veure quines han d'entrar al diccionari i quines no, a proposta de la gent, perquè la llengua és dels parlants, tant amb la llengua que parlis, la llengua és de qui la parla. I aleshores, doncs, entrar a certes paraules que la gent ens demana, intentar que els tecnicismes, això passa en tots els idiomes que provenen de l'anglès, doncs no han de fer que les nostres paraules siguin en certa manera més menyspreades, eh? Quan algú et diu save the day, jo dic, sisplau, digui'm, guardi la data, perquè és vergonyós, no? Però la gent es pensa que parlant, saporrejant en anglès, doncs és més culta, no? És més idiota.
Creus que se'ns està menjant l'anglès, el castellà i el català?
Sí. Sí, però les institucions ho fan molt malament, eh? Jo veig anuncis de la Generalitat en anglès, em fa molta ràbia, o de l'Ajuntament.
Mira, una altra cosa que et volia preguntar, Carme, és precisament això. Jo crec que hi ha hagut un boom els darrers anys, per sort, de moltes escriptores en llengua catalana. Podem dir la gran Carme Riera, que la coneix tothom, podem dir Irene Solà, que ha sigut també un boom, podem dir la periodista Natza Ferrer, podríem dir moltíssimes els darrers anys, però clar, si em refereixo a la Reial Acadèmia Espanyola, està conformada per 33 homes i 11 dones.
Sí, bé, això passa.
És just això?
Entraran més dones, és a dir, jo crec que en aquest moment doncs, les dones encara tenen molt poc paper, no sols en aquesta institució, sinó totes, eh? És a dir, i a les grans multinacionals, és a dir, les dones tenim un paper encara secundari, però jo crec que estem fent camí per arribar en aquesta volguda paritat. Jo la paritat crec que està molt bé, però penso que també s'ha de tenir els mèrits suficients. Clar que hi ha molts homes que no els tenen.
Per cert, per si això no fos poc, el 2015, a més, va ser guardonada amb el Premi Nacional de Cultura. Què va significar allò per tu?
Doncs mira, els premis el que fan és donar-te una mica més de seguretat. Jo sóc una persona molt insegura.
Sí?
Sí, com a persona i com a escriptora. I aleshores, quan algú et reconeix, doncs penses que bé, no? Potser no ho faig tan malament com em pensava.
La literatura catalana està vivint un bon moment?
Jo crec que sí. Crec que hi ha molts escriptors, moltes escriptores, com tu deies fa un instant, jo que sé, gent més gran, jo estic pensant en la Gemma Lienas, o més jove, la Gemma Ruiz, per exemple. En aquest sentit, penso que sí, que és un moment bo, que ha trobat molt més lectors.
Clara, suposo, ho dèiem abans, que estàs en moltíssimes presentacions d'aquesta novel·la. No sé si n'hi haurà alguna més. Et queda alguna presentació?
No, ara ja crec que ja hem acabat de presentacions, però que sí, encara hi ha més entrevistes i més qüestions d'aquest tipus, no? De ràdios i de televisions i de diaris.
I signatura de llibres per Sant Jordi, intueixo, eh?
Sí, clar.
Com passa un Sant Jordi, Carme Riera?
Ui, molt malament.
Per què?
Perquè si tinc llibre al carrer, ho passo fatal. Perquè segurament al costat tindré una persona que ha escrit un llibre d'autoajuda, un cuiner fantàstic, no? I que tindran moltes més signatures que jo, no? Perquè la literatura davant dels manuals d'autoajuda o davant d'un bon cuiner, doncs, té poc a fer. Però el que sí que puc dir és que quan jo vaig... La primera vegada que vaig estar amb un Sant Jordi, recordo que vaig passar tot el matí sense que ningú, bueno, volgués comprar un llibre meu. I finalment es va acostar un noi que devia tenir la mateixa edat que jo, molt jovenet com jo, i el va mirar i va l'obrir, i jo li vaig dir, si te'l compres te'l signo. I se'l va comprar, i va ser l'únic llibre que vaig vendre en tot el matí. I sempre penso que m'agradaria trobar aquesta persona, que ara ja deu ser gran, evidentment, per donar-li les gràcies, perquè, bé, almenys vaig poder signar un llibre.
Perquè això de voler ser escriptora et ve de petita, ja?
Sí.
Sí, eh? Ho tenies claríssim.
Volia explicar contes. Volia explicar històries, perquè tenia una àvia que explicava històries. Sí, sí.
És preciós, això. I darrere d'aquesta inseguretat que ara em deies i que es feia evident quan em deies tot allò de Sant Jordi, etc, n'ets conscient, Carme, que darrere dels teus llibres si destaca o si respira o hi veiem tots una seguretat tremenda?
Ui, què dius ara? No m'ho pensava. Potser els llibres donen seguretat, però jo soc una persona molt insegura. És a dir, com que sóc molt tímida, reciclada perquè no tinc més remei, però com que sóc molt tímida, a vegades dono la sensació de que sóc estúpida, en el sentit de que... Però és que sóc timidíssima i ja dic, em reciclo, i molt insegura, amb molta facilitat. No, res de...
Estàs treballant amb nou llibre ja o no?
Estic pensant en un llibre, però és que ara he donat això fa molt poc, hi ha les últimes galerades, no?, que sempre són terribles, i estic, i també acabem de donar amb una altra, amb una persona que va ser alumne meu, el Félix Pardo, una edició crítica sobre Jaime Gil de Viedma. És a dir, que dos coses, aquests dies ja ara estic pensant en una possibilitat nova per escriure.
Mare de Déu, un dia de Carme Riera no pot tenir 24 hores.
No hauria no de tenir... No, això sí, no hauria de tenir 48 o 72.
Olga Giró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia, Carme.
Bon dia, Olga.
Estava escoltant l'entrevista, tot un luxe. I tant de bo puguis trobar aquella primera persona que es va acostar un primer Sant Jordi. Tant de bo la trobessin,
sisplau.
M'encantaria. Sempre que vaig amb alguna conferència o alguna xerrada... Ho dic perquè...
I menys si és allà, eh?
Exacte.
Sí, seria tancar el cercle d'una forma tan bonica, però n'hem vingut a parlar d'això. Ara estem aquí per fer-te quatre preguntes incòmodes. No són, a veure, no t'espantis, eh? Són preguntetes, algunes més que d'altres. Això sí, demanem que les responguis totes amb la màxima sinceritat, que suposo que ho faràs. Estàs preparada?
No estic gens preparada.
A veure, Carme, sabem que has estat jurat de diversos premis literaris. Llavors, moltes vegades, si estic aquí equivocada, m'ho dius, però normalment es presenten les obres amb un pseudònim.
Sí.
Llavors, ens agradaria molt saber quin és el pseudònim més estrany que has llegit.
El pseudònim més estrany que he llegit no l'he llegit en un concurs literari, l'he utilitzat jo.
Ah, sí? A veure, explica.
I és el més estrany. Blanca Picany. Sabeu qui era la Blanca Picany?
No.
La Blanca Picany era la dona del Ramon Llull.
Ostres,
i jo em vaig presentar al Premi Llull amb el pseudònim de Blanca Picany.
Uau.
I ningú va pensar que tenia alguna relació. I el Ramon Llull, que era un escriptoràs, es va portar tan malament amb la seva família que la pobra Blanca Picany va anar al rei a dir-li que ja estava bé.
Què dius?
Sí, sí.
Uau, i ningú se'n va donar compte?
Crec que no, perquè clar, ningú sap qui era la pobra Blanca Picany.
Sí, és allò que sempre quedem a una altra pàgina de la història.
I això va protestar molt, contra Llull, perquè Llull era fantàstic, però les seves obligacions familiars deixaven molt que desitjar.
Més preguntes incòmodes, Carme. Autor o autora català que creus que està sobrevalorat?
Ui, aquesta és evidentment molt difícil. Jo crec que no, que tots estan valorats amb la seva mesura. Estic pensant així ràpidament, però no t'ho podria dir. Tu demanes que sigui sincera.
Doncs, no em ve cap al cap, que dius, mira, m'ha vingut al cap.
No, pensava en els que, al contrari, que hem de valorar més.
Doncs digue'm-los.
Bueno, els que hem de valorar més, jo crec que el Pla està valorat, però com a escriptor, no com a persona, que a mi no m'agradava gens perquè era molt misògin, però en el sentit de... Bueno, no li van donar mai el Premi d'Honor, per exemple, i això crec que està fatal.
I ara que estem a les portes de Sant Jordi, m'agradaria molt que ens féssim, i crec que molts oients agrairan, que Carme Riera faci una petita recomanació literària. Tres títols que hem de llegir, hem de comprar aquest Sant Jordi.
Doncs mira...
A part del teu, evidentment, clar.
Una competència terrible. I mira, si sóc sincera, el Ramon Gené, Història d'un piano.
Mira, va ser fa poquet aquí al Fabricació Pròpia, al programa de la tarda.
És un llibre magnífic. Em va agradar molt. Jo estava al jurat que li va donar el premi. Després, un llibre de la Rosa Montero, que recull, crec que és... Esto no és un cuento o una cosa així, no recordo exactament el títol, que recull les seves cròniques com a periodista, i és un llibre magnífic. I després, el tercer... Jo crec que recomanaria poesia, perquè per mi la poesia és realment molt, molt, molt important, i crec que qualsevol llibre, no tant d'un autor determinat, encara que podia dir títols d'autors amics, però crec que qualsevol llibre de poesia serveix també per celebrar Sant Jordi.
Això és veritat, i molts cops la poesia també la deixem de banda, com la dona de Ramon Llull, que dius, sembla que la novel·la passa en un primer pla, però evidentment...
Ara que és l'Estallers, que fem aniversari, jo crec que potser recomanaria el Vicenç Andrés Estellés, que és magnífic.
Clar que sí.
Per cert, Rosa Montero, Cuentos Verdaderos.
Exacte, Cuentos Verdaderos. He dit, esto no és un cuento, gràcies, Cuentos Verdaderos. Sí.
El recull de cròniques, no? Sí. I també hem vist, Carme, que les teves novel·les han estat traduïdes en molts idiomes, entre altres, doncs, grec, rus, holandès, anglès, alemany, etc. No sé si hi ha com algun idioma que tinguis pendent en què estigui traduïda, que diguis, m'agradaria molt que es traduïssin aquest.
M'agradaria molt el xinès, m'agradaria molt el japonès, el xinès especialment, no?
Sí? Per sí, què? Sí. Què dius?
Perquè és exòtic per nosaltres i perquè segur que no hi entendria res i el traductor podia fer el que li donava la gana.
I ja per anar acabant, recordes el primer llibre que vas llegir? Ja de petita.
Sí, recordo, no el vaig llegir, quasi bé el me vaig aprendre de memòria. Jo era una nena retardada, no, els monges no sabien què fer amb mi per aprendre a llegir. Anava a fer la primera comunió i van dir, no pot ser aquesta nena que no sàpiga llegir. I llavors a casa doncs vam preocupar molt. I el meu pare, per Nadal, era pares aquells que no veien massa els nens, però per Nadal, intentant que jo doncs, m'interessés per la qüestió de la lectura, em va llegir la sonatina del Rubén Darío, allò de que tindrà la princesa està triste, bueno. Aleshores a mi em va entusiasmar tant que li vaig dir, torna-m'ho a llegir. I em va dir, quan aprenguis a llegir, podràs llegir tu tantes vegades com vulguis. Jo només de llegir-ho ell m'ho estava aprenent. És a dir, llavors em van posar un mestre a casa i els va dir, no, tonta no és, però és molt distreta. I aleshores, doncs, vaig aprendre a llegir, jo crec que gràcies precisament a voler llegir la sonatina.
Que bonic. Gràcies, Carme.
No, gràcies a vosaltres, al contrari.
Carme, per últim, deixa'm preguntar, perquè ara et deia si estaves amb més projectes i em deies que ets amb dos projectes, més a la Reial Acadèmia, més tot això, etcètera, etcètera. Escriure no té edat?
Escriure no té edat, clar que no.
Per tant, esperem encara molts més llibres de Carme Riera,
Bueno, això ja no ho sé.
Carme Riera, que de moment la trobem a Un ombra blanca, editat per Edicions 62, que és un llibre que val molt la pena, de veritat. Fullegeu-lo aquest Sant Jordi, compreu-lo i llegiu-lo aquest Sant Jordi, perquè de veritat que és un gaudi. Carme Riera, un plaer parlar amb tu sobre literatura. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.